13, Esports de Fons amb Aleix Muñoz.
Benvinguts a 13, benvinguts a l'entrega 78 de la tercera temporada 13. Benvinguts al programa dels Esports de Fons 13. 13, el programa on repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, i on parlem d'entrenament, nutrició, material i psicologia amb tot un equip d'apassionats i apassionades d'aquest món. Un 13 on tenim espai per la tertúlia esportiva, on coneixem a fons els protagonistes d'aquests esports i on coneixem també els que creuen la línia una miqueta més tard, els herois invisibles. 13, una producció de Ràdio Sabadell que pots escoltar a la teva ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de Catalunya. I avui, a 13, tindreu l'equip habitual d'Esports de Fons Addictes, el Xavi Palaí, l'Aniol Riba, el Llorenç Esteve i qui us parla, l'Àlex Muñoz. A l'equip tècnic tindrem l'omnipresent Toni González, que en breu ens deixarà i canviarem de tècnic màster, i el seu superequip de becaris. Soc l'Aleix Muñoz i us convido els propers 60 minuts a que ens acompanyi per l'actualitat dels esports de fons, per gaudir-los i per fer-los més segurs. Comença l'hora de 13. Fixeu-vos els auriculars, cordeu-vos bé les bambes i ajusteu-vos el casc. I què tindrem avui a 13? Trail running, atletisme, duatló, triatló i les últimes coetades de la temporada d'esquimo ens acapararan l'actualitat d'aquest passat cap de setmana. Tindrem espai també per la tertúlia i tindrem espai per parlar i comentar un gran tema en el repte de 13. Com sempre, afegirem una cançó nova a la nostra playlist de Spotify, 13 Esports de Fons. I ara, pugeu el volum amb cura. Preparats? Llestos? Comença l'hora de 13. Repassem què ha passat. Anem amb les cròniques de la setmana. Atletisme amb Llorenç Esteve.
Molt bones, Aleix i companys de 13. Doncs bé, aquest cap de setmana, primer de tot, comencem amb una jornada de descans perquè fa el món del cross, ja que s'està preparant la prèvia al Campionat d'Espanya Absolut, que es disputarà a Saragossa en pocs dies i que es podrà seguir per televisió i o per streaming a la pàgina web de la Federació Espanyola i que, per tant, a les nostres xarxes socials us deixarem per saber els horaris i les possibilitats per seguir-ho. Però pel que fa al món de la pista coberta, hem tingut el màxim campionat en territori nacional. Hem tingut el Campionat d'Espanya Absolut que s'estava disputant a la ciutat gallega d'Ourense. És un campionat que ha deparat a un altíssim nivell esportiu i que, a més, ha fet vibrar a tot un públic que omplia totes les localitats de la graderia. Cal destacar que en els últims anys estem aconseguint omplir els estadis, sobretot a l'hivern en pista coberta, que són més petitons, tant en campionats nacionals absoluts com en els mítings més importants de categoria internacional que es disputen al territori. No obstant, encara els que no són de primeríssima categoria realment queden ben buits. Però bueno, és l'atletisme i no és futbol. Així que anem a parlar del que és una mica el pla esportiu. En els 800 metres masculins, destacar que ha estat la final més lenta disputada dels últims 28 anys, amb una marca d'1 minut 53 segons i 84 centèsimes. Però amb un final trepidant en els últims 400 metres van córrer en 51 segons, deixant com a campió el jove de 22 anys Pablo Sánchez Valladares per davant dels consagrats, però també igual de joves, Adrián Ben i Mariano García. En categoria femenina va ser una allau de millors marques personals on 5 de les 6 finalistes van rebentar els seus millors registres. Natàlia Romero s'endú la victòria amb uns platòrics 2:03.78 per davant de la joveníssima Lucía Pinacchio, de tan sols 18 anys, i la salmantina Lorena Martín amb 2:06.46 i 2:07.13. En la distància intermitja, en els 1.500, en homes, el final més apretat que s'ha vist mai pel títol, entre Jesús Gómez i Ignacio Fontes, separant-los tan sols una centèsima a favor de l'atleta del Nike Club amb 3:49.08. També, com sabem, els entesos, una final un tant lenta. Saúl Ordóñez tancava el podi. En categoria femenina, la catalana Esther Guerrero no deixa cap opció a Marta Pérez i Solange Pereira, que amb els seus 4:11 i 12 centèsimes, sí, registra un nou rècord del campionat. L'anterior estava en possessió de la tarragonina Natàlia Rodríguez des de l'any 2009. I en la distància més llarga torna a reinar un nom molt conegut, l'atleta de Palamós que actualment està sota les ordres de Carles Castillejo. Parlem d'Adel Mechal, qui es va imposar en un últim gir molt veloç per davant de Gonzalo García i Fernando Carro, deixant fora de les posicions de privilegi a ni més ni menys que Wassim Humez. En categoria femenina, una valenta i ben tornada Celia Anton va imposar un ritme de cursa frenètic des del primer quilòmetre, posant en fila Maitane Melero i Beatriz Álvarez. Va liderar fins a falta de 400 metres quan la benzina es va acabar. Melero va decidir posar una marxa més i separar-se de les seves dues rivals, fins creuar la meta amb una emotiva dedicatòria. Álvarez va entrar en segona posició i parlàvem que s'havia acabat la benzina d'Anton, que va acabar entrant en setena posició. Imagineu com va acabar si estaven les tres destacades i va acabar entrant en 20 segons de la líder. Tercera posició, finalment, doncs, va ser per Lucía Rodríguez. Amb aquesta victòria, Melero va poder dedicar la seva cursa al seu entrenador Patxi Morentín, qui va deixar-nos fa 15 dies. Situació complicada per l'atleta, que va haver de gestionar una carrera amb el cor i amb el cap ben fred. Per acabar, unes curiositats estadístiques, i és que enguany l'atleta del Playas Castellón, Igor Bichkov, renova el títol de campions al de Percha després d'obrir la llauna de victòries l'any 2008, és a dir, fa 13 anys va ser campió i 13 anys després es manté al més alt nivell. També, d'altra banda, destacar que hem vist com en múltiples disciplines els clàssics segueixen omplint el palmarès de metalls d'or, com són Úrsula Ruiz i Borja Vives, que hi ha amb 11 i 9 victòries respectivament, o Adel Mechal, Esther Guerrero i Pablo Torrijos, que ja en sumen 5. Aquest últim inclús ho fa amb rècord d'Espanya absolut en triple salt, i després tenim altres atletes que amb menys metalls també renoven molts d'aquests títols. I una notícia bomba, tampoc és d'esports de resistència, però bueno, és que la joveníssima atleta catalana que hem tingut aquí en el programa de 13 entrevistant-la, campiona del món juvenil, participant al Mundial Absolut i vigent campiona d'Espanya Absoluta, Maria Vicente, deixa d'entrenar-se a les ordres del seu entrenador Fernando Martínez en el CAR de Sant Cugat per posar-se a les ordres de Ramon Cid a Sant Sebastià. Els motius encara no han sigut comentats, però potser siguin les múltiples complicacions físiques que ha patit en forma de lesió aquest hivern i, a pesar d'això, ha aconseguit el títol absolut. Però ella no està contenta. I finalment, en el món de la ruta, només hem tingut la mitja marató colomenca a Santa Coloma de Gramenet, una cursa força discreta i que encara ben desconeguda, que situada entre Sevilla i Barcelona, coincidint també amb Cambrils, sembla que li costa agafar embranzida, i ens deixa amb Aleix Cunillera amb 1:13 i Regina Gutiérrez amb 1:26 com a vencedors absoluts de la prova. I destacar que la mitja marató de París, que era el boom internacional amb el que fa el món de la ruta, una cursa de 21 quilòmetres que havia de transcórrer pels carrers de la ciutat parisina, va acabar per suspendre's després de que el ministre de Sanitat francès decretés la prohibició d'esdeveniments de més de 5.000 persones en espai tancat, i l'organització va decidir que aquest esdeveniment també s'havia de suspendre. La mesura volia evitar mals majors i han comunicat que el més aviat possible donarien una nova data com a solució pels seus 44.000 corredors afectats. És a dir, ni més ni menys que imagineu-vos el boom logístic que implica per 44.000 persones, moltes de les quals havien de viatjar des de fora amb els hotels pagats, vols, etc.
Està clar que els vols i els hotels aquí se'ls hauran menjat amb patates. Exacte. I hauran de fer, si és que volen tornar a competir, tornar a fer despesa.
I és que el problema és que això se va decidir un dia abans. És a dir, que molts ja tenien el dorsal de la fira del corredor. Això deixa en dubte, no?, una mica el que pugui passar a la Marató de Barcelona, que la tenim aquí a la cantonada. Què decidiran els organitzadors? De moment ningú s'ha pronunciat al respecte, així com també posa en dubte el que pugui passar als Jocs Olímpics de Tòquio, que en cas de suspendre seria una decisió sense precedents històrics. Cal recordar que el 2016 a Rio de Janeiro sí que es van celebrar els Jocs Olímpics, tot i una epidèmia també d'un virus, en aquest cas el virus Zika, que així que caldrà esperar un temps més per veure què s'acaba decidint. Però els entesos en economia diuen que per la part econòmica, sisplau, que es tirin endavant.
Jo crec que pel sentit comú, sisplau,
tirem endavant.
Tirem endavant.
Tirem endavant.
I fins aquí tota la informació.
Moltes gràcies, Llorer. Arriba el moment dels que es deslissen damunt de fustes d'esquí. Arriba el moment de l'esquí de muntanya. Arriba el moment d'en Xavi Palaí. Bones, Xavi, com estem?
Doncs molt bé, amb moltes ganes de tornar a esquiar, perquè sembla que per fi una miqueta de neu ha caigut i està caient.
Jo per l'Instagram he vist algun company conegut que estava per la Cerdanya Francesa, que deia 10 centímetres nous i frescos, i això vol dir que potser es pot fer alguna cosa, no?
Falta que el vent no el porti cap aquí, però bueno.
Amb pedres a les butxaques.
Sí, però bé. Tot i així, l'activitat d'esquí a muntanya continua, i aquest cap de setmana hem tingut el 62è Rally del Sec. 62 edicions, eh? Perquè és que es pensen que l'esquí de muntanya és de fa...
És una cosa nova?
No, eh? 62 edicions.
La moda és nova, però la història...
La moda és nova, exacte.
És...
La història, vamos...
Per l'evolució del material i pels qui en fabriquen, s'agraeix aquests últims 7 anys o així, que hi ha hagut aquesta revolució, però Fa 20 anys era de molt friquis fer esquí de muntanya.
Era de
friquis. I fa 30, doncs imagina't, en fa 60.
Abans, quan feies esquí de muntanya, et cridaven allò des del telecadira, en plan... Que no saps que hi ha un forfè per, per pujar?
Pobre!
Ara, no. ara et miren amb, amb més ullets. Doncs bé.
Què és el que ha passat?
Sí, anem a fer una repassada del que ha passat. El combinat format per Guillermo Blanchard i Jureme Wilfried s'han proclamat campions d'aquest 62è Rally del Sec celebrat a l'estació d'esquí de Beret a la Vall d'Aran. Doncs bé, la històrica prova, com deia, organitzada pel Centre Excursionista de Catalunya, ha estat la quarta prova puntuable per la 36a Copa d'Esquí de Muntanya. I bé, degut a la falta de neu, el recorregut habitual no s'ha pogut dur a terme, un recorregut que tenia lloc sempre a l'entorn de Bagergue. L'organització, malgrat tot, ha decidit traslladar l'emplaçament a l'estació d'esquí de Beret, on les condicions de neu, evidentment, eren millors, eren més adequades perquè els esquiadors poguessin fer una cursa més atractiva. La segona parella en pujar al podi ha estat la formada per Ignasi Ferrer i Xavi Freixenet, que, per cert, de moment els dos van primers en la Copa Catalana, respectivament. Ignasi Ferrer és primer i Xavi Freixenet és segon, per pocs punts de diferència. I, per últim, la tercera posició ha estat per Xavi Guiu i Jordi Bolet. El podi femení, malauradament, ha quedat desert, ja que no hi havia corredores. No hem tingut cap esquiadora.
Cap ni una.
Sí que hem tingut parella mixta, que la primera posició ha estat per Sandra Castellanes i José Arrarte, però el podi femení, res, desert. I, hòsties, això em fa pensar, no sé què penseu vosaltres, però és curiós la diferència que hi ha entre la gran participació que hi ha a nivell, diguem, professional, que sí que hi ha moltes esquiadores, i, ostres, en categoria popular, diguem, cap ni una.
Bueno, jo crec que és el, com tots els esports, és el boom, i en el boom sempre... A veure, en tots els esports hi ha més participació d'homes que de dones, o en la gran majoria, i ara que està en boom, doncs potser s'hi aventuren potser més uns que els altres, i mica en mica es anirà equivalent. Almenys és el que crec jo que ha passat tant en atletisme com en triatló, i inclús en trail running, i que mica en mica veus que la participació de les dones doncs està, si no igualant, ja posant realment
en percentatges,
a veure, percentatges, a veure,
és cert que aquesta cursa no es feia aquí al costat, és a dir, la majoria de la població viu per província de Barcelona i Girona i aquesta cursa quedava a la Vall d'Aran, és a dir, quedava molt lluny, i això també fa que el nombre de participants sigui menys.
Ho dificulta,
hi havia 16 parelles, si no m'equivoco, en categoria absoluta, que no és tampoc una xifra...
Són 32 persones.
Sí, 32 persones tampoc és massa.
No.
Bueno, és que però, el format, per exemple, de parelles potser ho fa més complicat encara.
Sí, sí, evidentment, ho fa molt més complicat. Però, ostres, en curses de muntanya sí que tenim bastantes més noies corrent.
Haurem d'analitzar aquest, haurem d'investigar, aviam què ha passat aquí.
A veure què ha passat. I atenció pels que tingueu entre 14 i 17 anys, perquè la FECOM cada any convoca unes estades d'esquí de muntanya per a joves, del 10 al 13 d'abril, és a dir, coincidim amb Setmana Santa, i aquestes tenen lloc a la Vall de Núria, i és una oportunitat molt bona per aquests joves que hagueu ja practicat esquí de muntanya, perquè un dels requisits és aquest, conèixer una miqueta l'esport.
Però
i tenir
no és per pros.
No és per pros. Es demana un nivell físic mínim, evidentment, perquè si no aquest esport no es pot practicar, però allà trobaran uns tècnics que els ajudaran a desenvolupar-se millor en aquest esport, millor tècnica.
És tecnificació, és millora,
són recursos.
Sí, és un mix
recursos, de tot. I sí, també per passar-s'ho bé, imagino, perquè se'n van a la Vall de Núria, que és un lloc molt maco i hi ha cims molt bonics per fer. I bé, com deia, per participar-hi és això, una mínima forma física, haver practicat aquest esport amb anterioritat i tenir disposada la llicència federativa de la modalitat D, que és la mínima per fer esquí de muntanya.
Bueno, mira,
si us interessa, vosaltres no teniu entre 14 i 17?
Jo no seria.
Jo quasi, però
no seria bueno, cas.
Jo no tinc ni llicència, així que em sap greu, noi.
Ah, mira, jo llicència no. Per l'edat, mira, però llicència tampoc.
Poc, sí.
Bueno, però estan bé les colònies aquestes, tu. Ja,
sí,
ja anirem.
Les colònies, sí.
Sí, les colònies de la FEC. Doncs aquí ho tindríem, no?
Sí, ara pendents de la setmana que ve,
que
tenim la poca traça, a la Vall de Núria, per cert.
Bueno, mira.
I seré per fer fotos.
Molt bé, ens van agradar molt aquelles fotos amb els mocs de la gent penjant i aquestes coses.
Pues,
eh?
A veure si aquest dia sona ja més.
Aviam si hi ha més mocs gelats, perquè voldrà dir que fa fred. Moltes gràcies, Xavi, doncs i aviam què ens depara aquest reportatge visual de la Vall de Núria.
13. Esports de fons amb Aleix Muñoz.
I arriba el moment de parlar d'aquells que corren per damunt de les pedres, aquells que corren entre boscos, entre arbres i entre muntanyes. Arriba el moment del trail running. Arriba el moment de l'Aniol Riba.
Bones, Aniol. Aquesta cara llarga, jo sé per què és, perquè, ja ho sé, però el món del trail running té bones notícies i té informació aquest cap de setmana.
Té informació i ara us explicarem això de la cara llarga i tota la informació doncs, que ens ha portat aquest cap de setmana, que bueno, ha sigut un cap de setmana bastant light de notícies, però ja veureu que la notícia que us explicarem té xitxa. Ja tenim campions de la Copa Vallesana. Aquest cap de setmana es disputava la última de les quatre curses.
Has dit que ja tenim subcampions?
Subcampions no ho sabem encara, perquè bueno, això també seria un altre tema. Però ja tenim campions de la Copa Vallesana i són ni més ni menys que l'Edu Villalba i la Nerea Tenorio, que són dos corredors que han mostrat una regularitat i una solvència en totes quatre curses de la Copa Vallesana, la Marató de Sant Llorenç, la Llanera, la Vallès Drag Race i la Corriols del Vallès, que és la cursa que s'ha disputat aquest cap de setmana i on l'Edu Villalba ha quedat primer, però ara veureu entre cometes per què, i la Nerea Tenorio...
Primer cinquè,
i la Nerea Tenorio, que ha quedat tercera. Tots dos s'emporten doncs, aquesta Copa Vallesana, que en aquesta primera edició doncs, deixa bons moments, bones idees, però també algunes llacunes organitzatives. Una cursa, com dèiem, accidentada. Una cursa, la llarga, que havia de ser de 25,6 km i 1.300 metres de desnivell, però que va patir doncs, un problema organitzatiu i que, degut a aquest motiu, l'Edu Villalba va quedar cinquè i primer, i ara us expliquem per què. Es disputaven dues curses, una de 25 i una de 15, i en aquesta de 15, en un punt de control, els van desviar cap al camí de la de 25, cosa que va fer que els quatre corredors que anàvem al capdavant de la cursa,
tu
i jo formava part d'aquest grup, doncs ens perdéssim. I ens perdéssim vol dir que com que ens va crear tanta confusió veure tanta gent en contradirecció, vam pensar que anàvem equivocats i vam optar per agafar un camí alternatiu intentant tornar a trobar el camí que suposadament havíem deixat però que no havíem deixat. Igualment vam arribar els quatre primers i amb un quilòmetre més, o sigui 27 quilòmetres i 1.200 metres menys de desnivell. Això va fer que l'organització prengués una decisió excepcional i va doblar podis.
Va fer de salomònica, decisió salomònica.
Exacte. De manera que el cinquè, el sisè i el setè van ser el primer, el segon i el tercer oficials, i els quatre que anàvem els quatre primers en l'últim punt de control i que vam arribar igualment els quatre primers a meta, doncs fóssim també primer i segon i tercer, i el quart va ser el primer veterà, encara que no haguéssim fet tot el recorregut, perquè era molt, molt semblant al que havíem acabat fent. Total, Edu Villalba, Carles Pérez i Jaume González, primer, segon i tercer, oficials. I Emili Rafeques, Aniol Riba, jo mateix, un servidor, i Jaume Busquets, primer, segon i tercer, extraoficials, els de la Consolació, per entendre'ns. Però clar, la cursa curta, podeu imaginar el problema que va haver-hi. Cursa de 15 km i 700 de desnivell, en el qual més de 50 corredors els desvien per un camí que no era el de la cursa.
I què van acabar fent?
El que van acabar fent és decretar un podi, primer, segon i tercer, en funció de l'últim punt de control, i la resta, senzillament, donar-los el temps que havien aconseguit, però sense cap classificació. Perquè penseu
que... Llavors m'estàs dient que hi ha gent que anava a fer 15 quilòmetres un diumenge al matí
i em va acabar
fent... va anar amb quants quilòmetres?
21, 22 i fins a 26 vam sentir.
Ostres, el de 26 és el que es va perdre dues vegades, no?
És que, clar, un cop estàs perdut i veus marques i no saben dir el que he imaginat. Doncs re, en aquesta cursa, com dèiem, els temps no van puntuar i van decretar que Aníbal Fidalgo i Ainhoa Costas doncs, van ser els guanyadors d'aquesta cursa, encara més accidentada que la cursa llarga.
L'Aníbal què li va acabar sortint, tu saps o no?
Ara el temps
és dels que va fer 15 o va fer 20 i pico?
No ho sé.
Perquè jo et dic que portes 13 i dius, ara em deixo la vida.
Sí.
Però clar, si saps on ets, dius, és que aquí no queden 2 quilòmetres per arribar.
No. I a més, quan es van perdre estaven en una bona pujada, que ens els vam creuar de baixada, allà ens van dir, què feu? I jo vaig pensar, ostres, pobres aquests.
Sí, tu sí que eres feo. Vas veure la cara que va fer de feo.
Doncs res, així doncs, Copa Vallesana tancada i aviam si l'any que ve fan una segona edició i milloren algunes de les coses que des d'aquí ja hem anat dient, classificacions, una mica més d'informació, més feedback, que potser aniria bé. Tenim també parada la setmana que ve, ja us anunciem, tercera parada de l'Ultra Trail World Tour a la Transgran Canària, una de les curses
més
mítiques, emblemàtiques ja del món. Penseu que reuneix a 3.700 atletes entre totes les distàncies, i això són molts atletes. Cursa, per què de les més importants? Doncs perquè reuneix alguns dels corredors, dels millors corredors amb totes les distàncies. I això ens fa venir algunes preguntes, no?, que tenim i que ens farem, i que aquest cap de setmana podrem saber la resposta. Pau Capell aconseguirà el pòquer de victòries de la Transgran Canària? O Pablo Villa, per exemple, li podrà fer ombra? Recordeu l'any passat que us parlàvem de Luca Papi, que havia fet la 360, que era una volta sencera de 200 i pico quilòmetres? Tornarà a revalidar la victòria? O Eugeni Rosselló, aquell mític corredor
aquell
de l'Spin
Ray? Aquell que corria per allà,
sí,
l'Spin Ray, sí,
exacte.
Sí. El que es marejava i que no sabia ni on era,
exacte,
i que perdia coneixement, sí, sí, sí.
En noies, la Zara García de los Salmones, que va guanyar el 2017, podrà també revalidar un títol en llarga distància? O la Mimi Kotka li podrà també fer ombra? El Jordi Gamito recuperarà sensacions ara que sembla que ha tornat a fitxar per un equip? Que, bueno, l'Eli Gordon, l'Anna Comet, Andreu Simón, són tot de noms que aquest cap de setmana estaran per allà corrent. També volem parlar-vos del Jim Walmsley.
Hombre, el loco Walmsley.
Ja trobava a faltar.
Com us agrada el Jim, eh?
Nos gusta mucho el loco Walmsley.
Avui, avui tenim una mala notícia, nois.
Què ha passat? Hòstia.
Pobre Jim. No, res, el Jim, que a part de córrer per muntanyes, també li agrada córrer per asfalt, perquè té les cames molt llargues i les fa anar molt ràpid.
Sí.
I volia entrar a Tòquio 2020, i de fet tenia bastants números d'entrar-hi, però finalment ha quedat fora. Aquest cap de setmana ha disputat la Marató d'Atlanta.
Sí.
I havia d'aconseguir un temps d'unes 2 hores i 10, ha acabat fent 2 hores 15, 22ena posició.
El Walmsley ha xuflat.
5 minuts que li han sobrat i que... Diu que es conformarà anant a l'UTMB.
Bueno,
res de l'altre món.
Sí, li falten 5 minuts.
Exacte. Sí, i abans sí, parlaves de la poca traça a la Vall de Núria. Sí. Doncs mira, notícia també fresca, i és que aquest dilluns s'han obert i acabat les inscripcions de l'Olla de Núria en un temps rècord. Una hora i mitja.
Una hora i mitja.
I entre aquestes inscripcions hi ha la teva, no?
I a mi m'agradaria saber quants ordinadors han rebentat.
No, ja t'ho dic jo. Jo vaig estar pendent perquè estava treballant, i a les 8 pensar, mires, doncs a les 8 la web estava col·lapsada.
Has d'estar amb tot de pestanyes, sí, sí, obertes, sí, tot preparat, no?
Vaig estar havent de fer un F5 constant diverses vegades. Amb una hora i mitja, 1.000 inscripcions. La pregunta és Cegama? És la Cegama catalana?
La Cegama catalana? Sí, sí, home, i tant, que és la Cegama catalana.
És la Cegama catalana.
Perdona, però 1.000 inscripcions només de la Olla, és a dir,
sí,
la 21.
Sí, sí. La Olla de Núria,
si em permeteu l'expressió, se li va
la
olla.
És a dir, sé que el dia abans fan també la vertical, no?
Sí.
Estan incloses en els 1.000?
En principi,
home,
o almenys...
no serà tanta gent que fa la vertical, eh?
L'any passat... No, però que no sigui entre
l'any passat...
Home, però 1.000 persones amb quanta estona has dit?
Una hora i mitja.
Amb 90 minuts 1.000 persones, és acollonant, eh?
Mora.
Escolta'm, Déu-n'hi-do, però escolta'm, ara jo sí que aquí vols treure un altre tema que t'ha deixat molt frapat, que ha seguit per xarxes socials, que és el mazacote que es va fumar la Ragna de Bats a Sud-amèrica, la carrera de los dos refugios, que la va guanyar, d'acord? I que si seguiu la Ragna de Bats a les xarxes socials, podreu veure que li va costar, no un ull de la cara, no.
S'hi va deixar el cul.
S'hi va deixar el cul. Escolta'm, esperem que la Ragna i el Pere i la seva criatura s'ho estiguin passant molt bé fent tot aquest projecte que estan fent arreu del món amb Merrell, però, ostres, ha sigut frapant, perquè aviam, està molt bé que la Ragna guanyés la carrera de los dos refugios, que corrien amb casc, perquè passaven per zones molt tècniques, però aquest cul tot embenat és una miqueta
fet,
frapant.
El titular podria ser... No le ha ido como el culo.
Sí, com el culo. Exacte. Ragna, l'Aniol, t'ha fet el titular. Escolteu-me... Ah,
per cert, un momentet. Abans de tancar, superràpid, abans de tancar la secció, heu vist l'últim documental de Killian?
Sí.
El de Inside Killian Jornet?
Què et va semblar?
Bueno, no, jo pregunto.
No, jo sí que l'he vist.
Escolta'm, però això... aquí ho tireu, no? Tireu-lo, fiqueu aquest vídeo perquè la gent el pugui veure.
Bueno, és que...
Estem a la ràdio.
Sí, estem a la ràdio.
No, però fiqueu les xarxes.
Però és que és un vídeo que és exclusiu a Rakuten TV.
Però és
que és gratis.
Gratis,
és gratis.
És gratis.
Bueno, amb uns quants anuncis pel mig.
Podem ficar l'enllaç.
Però és que no, jo el que anava a dir és que, bueno, personalment, és només la meva opinió. Crec que és un dels documentals totalment prescindibles del Killian. No sé tu què t'has semblat, Xavi.
A veure, pels que s'esperin un documental on veuran muntanyes, curses, emoció i tal, no. no, no és això. No. Hi ha algunes imatges sí. de muntanyetes, però molt poquetes.
Molt poc.
És un documental on expliquen, bàsicament, clar, com que aquest any el Kilian, entre les dues lesions i la criatura, doncs l'hem vist poquet a les curses i, bueno,
expliquen l'altre que fa.
Sí.
Sí, fan una espècie de... El Kilian va fer un tour fa poc, fa un parell o tres de mesos.
És com un docu-reality així raro.
Sí, molt americà,
sí,
jo l'he vist.
Molt americà, sí.
Bueno, el Kilian fa un tour arreu del món, crec que dura 12 dies el tour,
sí,
8 o 12 dies.
Sí, sí.
I és fent això, fent entrevistes a saco, anant per diferents ciutats...
I entre bambalines, doncs el graven. I hi-hi, ha-ha, i...
Bueno. El típic reportatge de seguir un
sí,
pro.
Sí,
és
sí.
a dir, que aquí és ben bé que li ha sortit de l'ànima el Kilian, no? I aquest...
Sí, és una manera d'ensenyar-lo...
Sí. Sí, sí.
Perquè ja feia temps que no se'n parlava així d'ell.
Doncs, bueno, mira, el mirarem i mira, si és prescindible, però agafeu el vostre.
Si no teniu res a fer, doncs mireu.
Però
si
no... Maco, no, veure el Kilian.
Però... Exacte, sí, sí.
Sí, és curiós.
És curiós. Doncs, escolta'm, Aniol, fins aquí la teva experiència dolorosa a la Corriols. Aviam què ens depara aquesta setmana que ve. I arriba el moment, doncs, de repassar, i us repassaré jo, estigueu ben atents, a l'actualitat del triatló i el duatló d'aquesta setmana passada. Què és el que vam tenir? Aquí a Catalunya vam tenir el duatló de Girona, 10 quilòmetres corrent, 40 de bici i 5, passant pels espais més emblemàtics del centre de Girona, és a dir, un duatló totalment recomanable, i dels durs. Dels
Girona
10,
és molt bonic, eh?
40, Girona ja m'enamora.
Sí,
ah, que sí. Doncs, qui van ser i qui es van dur la victòria? El Nan Oliveres, d'Olot, i la Laura Gómez, de Barberà. Llavors, ens n'anem a les World Triathlon Series. Hi havia Abu Dhabi. Què ha passat amb Abu Dhabi? El debut de les World Triathlon Series s'ha anul·lat amb això de la fòbia aquesta del, del coronavirus. Què ha passat? Doncs, bueno, clar, hi havia algunes determinades delegacions doncs, que ho han anul·lat. Per exemple, els paratriatletes que competien abans ja estaven allà desplaçats des de fa dies i al final, doncs, mira, no han competit. I el que sí que, per exemple, tenim, i aquí això ho comentàvem amb el Llure, doncs que mira, que Mario Mola, el primer aquest toma de contacte en aquest any que és olímpic, doncs no anirà a les World Triathlon Series d'Abu Dhabi i el volem competir al Campionat d'Espanya de Cross de Saragossa. Segur que donarà també un bon caldo. També vam tenir el Campionat d'Espanya de clubs de primera, segona i tercera divisió. El Campionat d'Espanya també de relleu mixta, que eren 2,5, corrents, 5 quilòmetres en bici i 1 quilòmetre corrents, és a dir, superexplosiu, relleu mixta, la disciplina que començarà aquest any amb triatló als Jocs Olímpics, si és que s'acaben fent. Qui va endur la victòria en aquest relleu mixta? El Saltoki Trikedea, que és un equip d'aquests històrics bascos que fitxa diestro i siniestro i que té també gent autòctona, indígenes bascos. En l'apartat ja de primera divisió, en l'apartat masculí, es va endur la victòria en el que seria el Campionat d'Espanya de clubs, el Marlins Triatló, i el primer duatleta que travessava la línia meta va ser el Castellfollit de la Roca, el Genís Grau, el català. No sé si diuen Castellfollit.
Castellfollit.
Castellfollit de la Roca, clar. Com es diu?
Però el gentilici...
Castellfotineny? Castellfollitení? Doncs la qüestió és que el Genís Grau es va endur aquesta victòria. A l'apartat femení, la Marta Pintanel i el Saltoki Trekedea, que en noies van ser els guanyadors en primera divisió. Això, els titulars breus de duatló i triatló d'aquesta setmana.
13. Esports de fons amb Aleix Muñoz.
Arriba el moment de la tertúlia express de 13. Avui, amb Aniol Riba, amb Xavi Palahir, amb Llur Esteve i qui us parla, l'Aleix Muñoz. Què tal, nois? Com anem? Aquí veig una miqueta de cares d'indignació, amb cares de sorpresa, però és que el tema que hi ha damunt de la taula no el posaré jo, oi que no?
No, de fet,
Aniol,
ja l'hem introduït ara les cròniques fa un moment i ara us l'acabarem d'explicar del tot bé i aviam què en penseu, no?
Clar, aquí és una tertúlia, experiència vital de cada setmana.
Exacte. D'aquest cap de setmana ha acabat de treure del forn. Això ha acabat de treure del forn.
Posa'l damunt de la taula.
Bueno, com us he explicat, aquest cap de setmana a la cursa de Corriols del Vallès, doncs anàvem disputant la cursa a quatre corredors al davant al capdavant de la cursa, molt bon ritme, i de cop, seguint les marques...
A quin quilòmetre estàs, més o menys?
Quilòmetre 17 d'una cursa 25,6.
És a dir, que et queda, ja estàs gairebé a les acaballes. Has anat amb els cartutxos...
Sí. Exacte. Doncs, passat el punt de control del mig, que era el quilòmetre 13, arribem al quilòmetre 17, ens comencem a trobar amb corredors de la cursa curta, que organitzava la mateixa organització, en contradirecció. En un inici no hi donem importància perquè només eren dos, però de dos van passar a ser 50. I quan et trobes 50 corredors en contradirecció en un camí que està marcat però que en són 50 i tu només ets 4, que eren els que anàvem disputant, doncs ens va generar tanta confusió que vam acabar arribant a la conclusió, ens vam aturar tots 4 i vam arribar a la conclusió que ens havíem perdut. I com que ens havíem perdut, doncs vam intentar anar a buscar el camí amb referències visuals i pensant una mica cap on havia d'anar, que teòricament havíem de seguir, quan en realitat el camí no l'havíem deixat en cap moment. El problema va ser que aquests corredors de la cursa curta que ens trobàvem en contradirecció, doncs en un punt de control els havien desviat cap al nostre camí. Amb la qual cosa el problema va ser per nosaltres i també per aquests 50 corredors que anaven a fer una cursa de 15 quilòmetres i van acabar fent alguns 21, 22, fins a 26.
Ah, t'imagina que la logística pròpia d'això ja canvia, perquè una cursa de 20 i pico potser t'endús una motxilla d'hidratació.
Sí, sí.
En canvi, si en fas 14, 15, dius,
I que hi ha físicament gent que potser era el repte era fer 15 quilòmetres.
Exacte.
Imagina que el repte és fer-ne 15, que a partir del 10 ja estàs comptant les hores i te'n foten gairebé el doble.
Sí, sí.
És que...
Clar,
aquí el tema...
La cosa més és que després, acabo així amb el... Perquè veieu com va acabar tot plegat, el desenllaç. Sí. Aquests quatre corredors vam decidir anar a buscar camins, no vam trobar-ho, i com que no vam trobar, però més o menys sabíem per on estàvem, vam decidir fer una volta alternativa. La cursa era de 25,6 quilòmetres amb 1.300 i ens van sortir 27 quilòmetres amb 1.200. Però tot i així vam arribar als primers. Havent passat pel punt de control intermig. Els quatre junts, agafats de la mà, amb germanor...
Home, clar, estan tot... perduts.
Exacte.
I clar, quan fa por, millor anar acompanyat.
Exacte. Finalment l'organització va decidir prendre una mesura excepcional degut a que ens havíem... no és que ens haguéssim perdut, és que ens vam decidir perdre degut a aquesta circumstància i van doblar podis de manera que van haver-hi dos primers, dos segons, dos tercers, diguem-ne com a
entre vosaltres
mesura de gràcia
i els altres que havien arribat.
Sí, correcte.
I a la classificació final figura així, no?
Que, sí, exacte. Però els primers, segon i tercer oficials van ser doncs, el cinquè, el sisè i el setè de la cursa que van fer tot el recorregut i que no els hi va produir tanta confusió el fet de creuar-se amb tots aquests corredors de cara. Clar, no sé vosaltres si us ha passat alguna altra vegada algun tema així de marcatge, perquè nosaltres vam estar seguint marques, però el problema va ser aquesta confusió.
Que en un control la vam liar.
Exacte, exacte. Vosaltres, no sé, us ha passat alguna vegada alguna cosa així?
A mi em va passar a la Garmin, no era?
Sí.
Fa dos anys.
El Xavi, a més, li va passar de nit i, havia d'anar a fer un tram de 2 hores i se'n va passar 5:30. T'ho compta que el menjar que portava, clar, havia de fer un tram de, potser eren...
No era molt llarg.
15 quilòmetres i em va acabar fent 30.
No va arribar a 30, es van quedar en 28 o així.
Bueno, sí, clar, digue-li això, que l'estava esperant jo i va arribar amb una cara de...
Hòstia, sí. Jo feia temps que no corria perquè venia de l'hivern de...
Va, i vam dir, escolta'm, fes un tram de 15, que és el Garmin, és aquesta cursa que fas per relleus. I vam dir, mira, el Xavi el fiquem en una de 15, un tram bastant corredor, i que anava des de, no sé si era Balsareny,
no, Sallent, sortíem, diria,
des de Sallent fins a Monistrol de Calders.
Sí.
I jo el anava veient allà al GPS i no entenia què fotia, perquè anava veient el track i dic, on està aquest tio? I, el pitjor va ser quan em va trucar i em diu, Aleix, que m'he perdut. I dic, no fotis, xaval.
A veure, anàvem
disputant el podi. I li vaig dir, escolta'm, Xavi, jo no et vull donar pressió, però aquests dos paios que han sortit aquí davant, que estan a 2 minuts, els has d'agafar i te'ls has de fulminar, que hem de guanyar.
No, i a veure, en la meva defensa diré que no vaig ser l'únic que em vaig perdre.
No, va ser la Romania.
Un grup que
estava mal marcat, o si...
Sí, molt mal marcat. A més, em vaig perdre més d'una vegada. Passa que la primera vegada que ens vam perdre vam fer 5 quilòmetres, o no sé si va arribar 4 o 5 quilòmetres en línia recta, per un camí, era un camí,
a la sèquia,
i després,
clar,
sí, i després tornar enrere 4 o 5 quilòmetres més. Vam estar, i que no vam ser els únics, perquè anàvem tornant enrere i anàvem recollint gent que també s'havia equivocat. Un desastre.
És que de nit és molt més complicat.
I de nit destrossa els planos, això.
No, aquí hi ha dues coses. Una, llavors, què és el que hem fet a les edicions següents? Et baixes el track... Però clar, què passa? Que quan fas tram de nit, tu pots anar amb el Garmin, és incòmode. I a més, és amb la bicicleta sí que hi ha aquests GPS més amples que pots arribar a fer.
I que has d'anar apretant tot el rato, almenys amb els puntos, perquè estigui il·luminat, has d'anar apretant tot el rato.
Sí, és una angoixa. No és com el Wikiloc que et va avisar pip-pip. Vull dir, és això. A mi m'ha passat, i a més, de fet, també m'ha passat des de Castellà del Vallès. Vaig anar a fer un dueló de muntanya i anàvem disputant el tercer i el quart junts. i ja de tornada, a més un duoló d'aquests que era llarg, de muntanya, que era anar a pujar fins a Sant Sebastià a Montmajor, llavors pujaves al Pic del Vent, agafaves la bici, tornaves a Castellà, no d'aquests de 10, 20 i 2 i mig, no? D'aquests que t'hi estàs estona. I va haver un moment que ens vam perdre, algú hauria de treure cintes, i bueno, ens vam perdre i vam arribar el primer, el segon, el tercer, el quart i el cinquè, tots junts, a l'hora, cadascun per un cantó. I els vaig dir, escolta'm, foteu el que vulgueu, però ens hem perdut, no sé, qui vulgui pujar al podi que pugi, jo no hi pujaré perquè ja m'he perdut. Llavors aquí hi ha la cosa que sempre diuen, que és això, que aviam, per exemple, amb curses a peu, quan són urbanes és molt fàcil, perquè aviam, a fi de comptes a cada cruïlla d'haver-hi un voluntari, però sí que és cert que, ja ara ja parlo des del punt de vista com a organitzador i com a corredor, és que tu el que vols, per això jo crec que és molt patent quan llavors organitzes una cursa, és que el corredor en cap moment s'ha d'estar preocupant per on ha de passar.
Clar, tu
mai.
Quan estàs corrent no has de pensar.
Jo crec que això és la cosa bàsica. Un corredor el que ha de fer és tenir prou feina per respirar. Sigui a la muntanya o sigui on sigui, no ha de dubtar mai per on ha de passar. I l'accés de marcatge, jo trobo que no, mentre recullis la merda que fiques, clar, però no és negatiu. Mm-hmm. En canvi, la deficiència de marcatge, la falta de marcatge, sí que és un hàndicap.
Pot acabar en un desastre.
Perquè pot fer, una, perdre inèrcia. Dos, que no... A part que coneixes un circuit, va molt bé, però, clar, no és el mateix. Inclús anant en bicicleta, tu sàpiguer que tens una trail i que llavors has de girar a la dreta, llavors pots fer-ho més seguit. Si tu de cop i volta t'has de parar i has de mirar per on vas, estàs perdent un edge.
I que psicològicament desgasta molt. Moltíssim. Tu estàs en cursa, ara pot semblar que fer 300 o 400 metres més, per dir alguna cosa poquet, no. Pot semblar que no és res, però en cursa...
És que ni fer 2 metres més.
Ja penses, ja està. No. Ara això ja em farà anar malament, estratègia...
Si quan fas voltes a la gespa, només que hi hagi algun que el tinguis al costat per la volta de dins i que t'està tallant i que et guanya mig metro i ja t'emprenya, doncs imagina't en una cursa.
Clar, però davant d'això, l'organització com ho ha de resoldre?
Bueno, aquí jo crec complicat. Aquí hi ha un dèficit d'organització.
A veure, jo he de dir, o sigui, anular, per exemple, parlant d'aquesta, tampoc, o sigui, el marcatge de la cursa en general estava molt bé. El problema va ser que en un punt de control va haver-hi alguna persona o diverses incompetents que el que van fer
no,
és...
No volem faltar ningú, incompetents no. Que
no, sí,
sigui,
incompetents, donar... en aquell moment no van fer la seva feina bé. Clar. Que no passa res, vull dir, tothom s'equivoca, no passa
però
res.
Que probablement haurien ser voluntaris, que amb la seva bona fe del món van indicar d'una manera...
Ja, però el que no passa és que en carrera, per un corriol, coincideixin en direccions oposades.
No pot ser, el que no pot ser és que un voluntari, per més voluntari que sigui, agafi i desvia 50 corredors per un camí que no toca. Perquè si tu ets voluntari...
La tasca és que el qui coordinava aquest voluntari o el que marcava el circuit no ha fet bé la feina. Perquè...
I més quan, si malament no m'equivoco, em van comentar que el marcatge de les dues curses eren de colors diferents. Que, jo diria que sí. Vermelles eren la
nosaltres
cursa llarga
vermells.
I verda era la cursa curta. Sí, i el voluntari els hi va comentar que seguissin les fletxes vermelles a partir d'aquell moment, que dius, no té cap lògica per cap sentit, inclús els corredors de la cursa curta devien anar en aquell moment
la cursa curta és per cada moment.
Mireu, l'ABC del marcatge d'una cursa és, i tant amb esquí de muntanya, Xavi, o com en un cross és molt fàcil, perquè està tot acotadíssim amb cinta velocitat, que és l'avantatge que té el cross, que a no ser que travessis una cinta no et perdràs.
Clar, però són circuits tancats de 2 quilòmetres, és fàcil.
En una pista d'atletisme seria com natació, si et surts del teu carril, és que t'has sortit, no hi ha més tutia, no és córrer per ante, muchacho. Però tant amb curses de ciclisme com amb trail, com amb esquí, ara explicaràs com van marcades, l'ABC de l'organitzador és tu sempre has d'estar veient per on va la cursa. Per tant, des d'un punt, de l'últim punt que estàs, si el teu estàs al costat d'una balisa, has de ser capaç de veure la següent. No ha d'haver-hi en cap moment que tu tinguis la sensació de que no saps si estàs en cursa o no estàs en cursa. Evidentment, això suposa una cosa. Una, que has de marcar, i quan són curses outdoor o en el medi natural, poden passar coses. Des del veí que el van abraçar poc quan era petit, que té ganes de fer el protagonista i putejar a una cursa, que això passa, i passa que trenca coses. Ens passa al Parc Catalunya, que la gent trenca les balises dels crossos o de les curses, però també pot passar doncs, que des del punt de vista de l'organització, per molt que passi això, què vol dir això? Doncs que has de tenir algú que sigui capaç de que contínuament, quan hi ha trams susceptibles d'això, ha de marcar-ho. A l'hora que marques, també tens l'obligació llavors que tot el que ha sigut la cursa no, tingui l'impacte zero en l'espai, més que el fet que hagin passat 50, 100 o 200 persones. Però aquest és l'ABC d'una cursa. Sigui amb cinta, sigui amb senyals. Per exemple, amb esquí de muntanya...
Amb banderetes.
O les curses de muntanya també, moltes vegades es marquen com
sí. En esquí de muntanya, almenys, hi ha dos tipus de banderetes, vermella i verda, per pujar i per baixar. Al revés. i és molt senzill. Tu, en el moment que arribes una bandereta, ja saps que sempre mirant endavant i has de veure la següent. És a dir, sempre que arribes a una, has de veure l'altra.
Ah, però si no et podries perdre, et podries perdre
el
la muntanya.
El que pot passar...
mala visibilitat, alguna
sí,
cosa així
exacte.
Que no hi pots comptar.
Però tot i així
no?
Ja estan pensades per tot i ver i boira que tu ja les vegis. Pot passar que a vegades si fa molt vent o...
Que aixequi una mica de neu
sí,
o el que sigui, per exemple,
fort,
no?
Es puguin tapar o es puguin perdre, però normalment rares vegades passa i si passa, molts cops l'organització ja anul·la la cursa abans de començar-la o canvia el recorregut o ja tenen diferents àrbitres repartits per la cursa per aquells punts crítics, doncs tenir algú que et vagi indicant per on és la cursa.
Clar, això passa quan estàs al davant, però quan, per exemple, en una cursa... Doncs, però també et pot passar que en una cursa d'aquestes que són més llargues, que s'allarga una tira de gent, tu potser vas al 40 o al 50 i en un tram que no hi ha ni 10, no saps ni per on has de passar. Exacte. És que dius, estic anant bé? I això passa, que pares, tires enrere, això, i aquestes coses són realment
sí, sí.
Una...
En una cursa sempre s'ha d'anar cap endavant i anar cap endarrere és que alguna cosa falla. I bueno, aviam, pot passar que una organització, un voluntari, una persona que treu una marca, doncs espatlli una carrera, però bueno, també estem aquí per comentar-ho i intentar que això sigui algo que no passi més, no?
No, i que,
si
clar,
muntes
que, evidentment...
una cursa, doncs tingues tota aquesta coneixença, que evidentment la gent del Club Atlètic Castellà el té, però també tingués un equip de voluntaris ben coordinats, que sapien què és el que hem de fer, perquè doncs, en el nostre cas vam ser quatre que ens van espatllar una cursa que estàvem fent increïble, super bones sensacions, però en el cas de 50 corredors que anaven a fer una cursa de 15 quilòmetres, els hi va acabar...
20 i pico, pobra
gent. I sense classificacions, etc.
Que el problema és que, a més, no hi ha una... Crec que no hi ha una solució justa per ningú. Perquè
bueno,
el que ha seguit el track com a tal, pot pensar que ell ha seguit les normes que tocaven i que, per tant, pues, és el guanyador. El que anava davant i s'ha inventat aquí una solució alternativa ràpida per seguir competint bé, pensa, ostres, pues que jo m'ho he guanyat igualment i no és culpa meva. I clar, l'organització en si, com que no ha fallat en les banderetes, pot dir, ostres, doncs haver-les seguit i l'error era potser només per la cursa curta llavors, no? Ostres, i quina és la solució justa? Aquí no,
mira,
no
en triatló i duatló els jutges sempre saps què et deien, és obligatorietat del corredor, coneixes el circuit, però clar, aviam, això és una cosa, és una fal·làcia tan gran, perquè si per un mapa que puguis trobar en una web has de conèixer,
i que molts cops no coincideix el recorregut que hi ha al web
és...
amb el de veritat.
No, clar, és que és
jo
això...
deia quan vaig fer fotos a l'Esquimo 10, el recorregut que marcava el mapa no passava.
I que en muntanya, i en muntanya identificar el recorregut. Clar. Un track des de satèl·lit, des de dalt.
I per una cursa
un
que es titula la Corriols del Vallès. No,
que clar. Són Corriols i són 20 i pico quilòmetres. És molt
i, track, i a més, quantes vegades ha passat si seguiu un track, que a vegades depèn com hagi quadrat el GPS, te'l fa que està a 50 centímetres.
Exacte.
Més a la dreta.
I només que hi hagi un corriol per allà, i ja està la liada.
Sí, sí. Per tant, el que demanem és als organitzadors que segueixin perseverant. Ja sabem que és una feina altruista, voluntària, en el seu percentatge més elevat dels casos, però també és una responsabilitat. I llavors, doncs, des del punt de vista com a organitzadors, com a corredors, com a esportistes i practicants de l'esport i seguidors, el que volem és que la gent quan va a córrer s'ho passi bé, que ho facin de forma més segura també, perquè ja no només és un tema de classificació, també és per un tema de seguretat, perquè et pots perdre i et pots fotre de cap per més a saber on.
I creieu que han de tornar els diners quan passa això? Per exemple, els de la curta, que no han tingut classificació,
doncs
clar, potser tu
seria
també...
un bon debat.
Bueno, clar, aquí hauríem d'anar.
Jo tornar-los no els tornaria, però potser sí que els hi donaria la possibilitat del dorsal l'any vinent.
Sí.
Perquè al final, crec, i no estic jo posat en una organització, però les despeses les has tingut com a organització.
Sí,
i picar-te els dits per una cosa així, que tampoc potser que és una cosa d'un voluntari, més a més...
Sí, sí, seria una bona solució.
Jo els hi donaria un dorsal per l'any d'allò, o... un dorsal per una altra cursa que organitzi la mateixa organització. Un acte de bona fe en aquest sentit,
també,
més que
sí, sí.
De retornar.
I també a favor de la cursa, més enllà d'això, cal dir que sembla ara aquí que estiguem pintant una cursa...
No, que era molt xula,
no, la cursa, el recorregut és xulo, i més enllà d'això, els avituallaments, l'arribada, tot, està tot molt bé. Però clar, un error així que acaba espatllant la cursa uns quants...
Tot això és l'embolcall, però clar, la cursa és la cursa.
T'acabes quedant aquest regust.
Està molt bé, però...
Sempre li passen coses, l'Aniol.
Sí.
Sempre les tertúlies les fem perquè l'Aniol li ha passat...
Bueno, per desfogar-ne. Perquè ell busca experiències. Ah,
sí.
Per explicar-les a tots els nostres radioients.
Doncs, escolta-me, nois, ja ho sabeu. Vigileu quan aneu pels llocs, busqueu sempre la cinta i informeu-vos bé de qui és el que organitza l'esdeveniment
i llegiu-se'n els feedbacks. No hi ha TripAdvisor d'organitzadors, però potser l'haurem de començar.
Ja arribarà, quizà.
Potser l'haurem de començar a ficar. Vinga.
13. Esports de fons amb Aleix Muñoz.
Arriba el moment del repte, arriba el moment de conèixer què volen fer aquests que esteu sentint i que estem asseguts aquí a la taula. Aniol, tu tens un repte a llarg termini, el Xavi té un repte que no s'ha inventat ella, no sé que es digui Xavi Palaí Sunto, i el meu repte és poder estar aquí el proper 13, cadascú té els seus reptes. Hòstia. Però poder-hi ser, ja sabeu que ho tinc difícil a vegades que arribo a misses dites, però comencem amb tu, Aniol, va, vinga, quin és el teu repte, que ara que ja tens aquí, estàs tancant el calendari, deu ser això, una miqueta?
Sí.
Converteix el teu calendari reptuant.
Just després de la corrida Riols del Vallès i de les sensacions que vaig tenir, doncs m'he replantejat una mica el que tenia pensat fer, i la idea és intentar fer una cursa, una mitja cada mes, fins al juny. El juliol descansar, l'agost descansar, bueno, descansar de curses. Però això, total, que en principi, doncs, la idea és fer curses curtes i deixar-m'hi la pell, el fetge i el que faci falta. I el calendari és el següent. Ara al març fer la cameta coixa, no a peu coix, sinó intentar fer-ho bé. L'abril fer el rock cross, el maig fer la Molló Trail, i el juny...
Ostres, Molló Trail, que xula, eh?
I el juny l'Olla de Núria.
Molt bé, ostres, és un calendari maco, eh? Molt maco, eh?
Hauríem de fer una presentació de calendari a l'estil professional,
això,
perquè...
això que està dient es mereix fer-li com un reportatge a aquest rotllo,
sí,
Kilian, eh?
Sí, una notícia quan treuen ja ha sortit el calendari de tal.
Sí, li hauríem de fer, a més ho hauríem de fer. Podríem seguir-lo i filmar-ho. Sí.
I la idea és... no vull ser presumptuós, però...
guanyar-ho tot.
No guanyar, evidentment, perquè la cameta coixa és impossible guanyar i les altres, doncs, és molt, molt difícil, però fer un molt bon paper.
És a dir, que et notis que ho has dit i que ho has fet
totes...
bé.
De poder donar el teu all your best.
Sang a la gola,
saps? Sang a la gola. Sang a la gola.
Sang a la gola.
Sang a la gola. Sí, és, mira, allà a Nigèria, i al barri allà a Nairobi, que es diu Sang a la Gola.
De fet,
sí.
D'allà va sortir l'Elite Kipchoge.
Sí, sí.
Va néixer
sí.
Sang a la Gola.
Sí, Sang a la Gola, allà al costat de Sant Fèlix de Nairobi. Escolta'm una cosa, Xavi, va, explica'ns aquest repte que proposa Sunto i que tu vols compartir amb tothom, va.
Bueno, el repte ja es va fer la setmana passada, arriba una mica tard, però servirà igual. Farem un repte més adaptat a 13, d'acord?
Va, vinga, sí.
D'Assunto, fa la setmana passada, crec que va ser, van fer això de la Vertical Week Challenge.
Sí.
No sé com li diuen.
Que és Vertical això, Week Challenge.
Mirar a veure qui fa més metres de nivell positiu, no?
Sí.
Bueno, ara que ja ha passat tot...
Home, l'Aniol ara... no, perquè va competir i ni fan fer menys. Quilòmetres sí, però...
Bueno, però amb aquesta setmana competeix, té l'oportunitat de fer tots els metres que no va fer. Doncs això, fem una adaptació a 13.
Va,
a veure,
vinga.
Qui és el que fa el Llure, no sé si li agradarà gaire, però bueno.
El Llure estarà fora.
Només que agafi la bici, ja, bueno.
Va, digues.
A veure qui fot més metres de desnivell positiu.
Ah, escolta, fem una cosa. Va, a qui faci. Anem, llancem aquí repte de 13 en premi. L'oient que ens enviï, comparteixi el... digues tu, va, això dels metres, digue'm.
Això dels metros, que ho diguis!
Diguis això dels metros, sastre!
M'ha agafat molt desprevingut, això.
Sí.
No, a veure, podem fer que ens comparteixin el seu link a Strava o...
d'una setmana,
que ho pengin a les stories,
que
ens ho pengin a stories, ens etiquetin, i el que l'oient que pengi més metros tindrà un premi. Tindrà premi.
El podem convidar aquí a l'estudi.
El podem convidar a l'estudi, però tindrà premi.
Vale.
A més de debò, no voldrà dir una somanta papos, vol dir ni un cabot.
Algú irrentim s'allarga.
Algú irrentim s'allarga, exacte.
I a veure, que no facin trampes, eh?
No.
Que no pugin amb l'ascensor.
Pugen amb cotxe amunt i avall a Montserrat.
No, amb l'ascensor allà amb el
centre en general. Això no s'hi va, el seu rellotge amb algú perquè li faci metros.
No. Volem aquí coses de veritat.
Exacte, a l'oient que faci més metros. S'ha de fer, atenció, concurso 13. Heu de fer metres de desnivell en una setmana, heu de mirar aviam 7 dies naturals, 7 dies, és a dir, agafeu el vostre franja que siguin 7 dies, no ho farem la setmana que ve, els hi deixem una miqueta de marge perquè la gent pugui enganxar-se els 7 dies que vulgui, vale? Han de ser 7 dies d'activitat i veure el resum, aviam qui és el que fa més metres de desnivell. Estem dient a peu, oi que sí?
Sí, però... bueno,
què vols fer, categoria peu i categoria bici ara també?
Clar, perquè és que no és el mateix...
I esquí de muntanya?
A veure, els d'Assunto ho inclouen tot en el mateix sac.
Ah, sí? Vale, va, vinga, ho farem tot, vinga,
però...
Tot, la casa és grande, tu, Olim. Vinga.
Vale, doncs fem això, que aquest mes de març, quan s'acabi el mes de març, recollirem a...
Ah, vale, fem tot, tu ja no estàs fent una setmana, tu estàs dient el mes de març.
És que clar, cadascú potser començarà un dia o un altre, jo faria set dies naturals. Però vale. Que si un ho vol començar el 10 de març i acabar-ho el 17, bé, si un altre ho prefereix començar el 17 i acabar-ho el 24, doncs també compta, però que estigui inclòs dins el mes de
molt
març,
bé.
Així ho recollirem tot.
Això sí que és un repte ja no nostre, és un repte extensiu a tothom.
Hauríem de fer un hashtag, no?, per Instagram.
Sí, com li diem això? Repte 13, repte 13.
Sí, fàcil.
Repte 13,
pasta,
no?
Repte 13,
sí,
tot
repte 13 amb números. Repte 13 o repte amb lletres? Repte 13.
I també hem de competir els d'aquí dins de la casa.
Vale, sí. Doncs mira, jo també vull fer un repte a tothom. El proper dia 15 de març hi ha la novena cursa Corro contra el Càncer, aquí a Sabadell, on nosaltres som organitzadors i partíceps. Amb la qual cosa, si entreu a corrocontraelcàncer.cat, podreu inscriure-us a la cursa més solidària i pionera de Sabadell. Més de 120.000 euros recaudats des de que es va fer la primera edició per l'Associació Espanyola contra el Càncer. El dia 15, totes les persones sumem per sumar esforços per l'Associació Espanyola contra el Càncer. corrocontraelcàncer.cat. Apunteu-vos-hi. I si us fa mandra, córrer o caminar. Són 5 quilòmetres. Podeu fer-los corrent, podeu fer-los caminant. Necessitem voluntaris. Si voleu venir a donar un cop de mà, viure-ho des de dins i fer possible aquest esdeveniment solidari, corrocontraelcàncer.cat. Voluntaris, us voleu apuntar com a voluntaris i inscriu-vos-hi. I podeu venir a fer de voluntaris i inscriu-vos-hi també, perquè ja sabeu que tot el que recauda en aquesta cursa es dona íntegrament a l'Associació Espanyola contra el Càncer. Ja teniu repte, tots, si correu, si camineu o si senzillament si ens escolteu, el dia 15 a Sabadell, a la novena Corro contra el Càncer. I el meu repte ja està tirat. Doncs escolta'm, crec que tenim aquí uns reptes vacos de fer per compartir amb tothom. I nois i noies, vosaltres que ens escolteu, ja ho sabeu, corrocontraelcàncer.cat i a sumar metres de desnivell per compartir-ho amb 13, que tindreu un regalo molt i molt especial.
13. Esports de fons amb Aleix Muñoz.
And now it's the moment to keep sweeter your ears. It's now to study and to tell what kind of music are you gonna listen to practice your favorite sport. És el moment d'escoltar les cançons que el nostre equip de joves intrèpids reporters volen aconsellar-vos perquè afegiu a la nostra llista. No les afegireu vosaltres, les afegirem nosaltres, però vosaltres les podreu escoltar. I aquesta setmana tenim Aniol Riba. Hola, Aniol.
Ei.
Escolta, Maniol, quina és la cançó que has triat per afegir a la llista de Spotify de 13 esports de fons?
Puc deixar de fer aquesta veu, o sigui, puc tallar-ho, oi?
Jo crec que
sí,
ja,
fem-ho normal, ja està bé.
Amb un parell de frases ja.
Sí, és que... No estem, fixa-t'hi que ja no es pot fumar dins d'un estudi, ni no. Estem fent la nit dels ignorants.
És que al principi
però...
he pensat que em venia de gust fer-ho, però després...
Has dit no.
He dit que no, perquè és que és
tenim molts
oients... Has de ser tu.
Ja et comencen a conèixer pel carrer.
Ja comencen a conèixer, sí.
Clar, et distingeixen. Tu vas caminant i dius, hola, bon dia, diuen...
Ep,
you are Riba, Aniol Riba.
És que tinc una veu com la del López de Plats Bruts, sabeu?
Sí.
Pues igual. Bueno, total, que us vull recomanar una cançó que aquesta setmana
és
passada...
És energètica?
És molt energètica. Em va anar molt bé per entrenar així ràpid.
El Xavi.
Xavi.
Has tornat?
Ojo!
El coronavirus! Coronavirus!
Doncs... Atención, por favor. Evacúa en el estudio de Radio Sabadell.
Ho he intentat dissimular,
El joven enamorado gironino ha estornudado.
Com s'aparta.
Bueno, doncs res, mira, precisament per això del coronavirus,
sí.
No, de fet no és per al coronavirus.
Digues.
Res, total, que m'anà molt bé per entrenar a ritmes ràpids, és d'un artista que no m'agradava però gràcies a veure-la en directe doncs vaig a tenir una concepció diferent seva i us recomano molt i afegirem a la cançó, a la llista de reproducció de Spotify de 13 el tema Som gent de carrer de Senyor Oca, així que ja el podeu escoltar i aviam si us agrada.
Doncs Som gent de carrer del Senyor Oca. Us deixarem amb aquesta cançó i aviam si també aconsegueix fer els efectes que li fa el senyor Aniol Riba.
Som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve, perquè som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve. Som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve, perquè som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve.
No he més que m'agradi escriure és una necessitat. Liberal que porto dins em fa sentir desbloquejat. El sac de grassa cada tuit vull tastar el que vaig patir. Ara toca respectar-me i enredar-me amb el que visc. No suposa un risc vital enlluernant-me amb il·lusions que surten del cos mental. Guiades per la intuïció, reviure capacitats més governades per la por. L'única ambició que tenen és estancar percepcions. No només som carn i os, som un cúmul d'emocions barrejades i mesclades amb l'ego i la possessió. El passat, el futur i el present s'ha quedat curt. L'ambició pel que vam ser i serem en feixa decebuts. L'hemisferi esquerre diu que corri i el dret que ho senti. Em prengui amb calma el que vingui, no repenti. Que em brigui de mi mateix perquè serà això mateix quan ho aprengui. Intentar fluir pels meridians i no pels nervis. Cada vegada que sona aquest ritme s'altera la pera que porto dins, acompanyada de l'atmosfera que solta la lluna si arriba la nit. Ella no espera que surti sol, tots la seva llum il·lumina el camí. No es deixa portar per la ira del crit, escolta l'amor per poder seguir.
Som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve. Perquè som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve. Som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve. Perquè som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve.
L'espelma encesa és el que sempre ha guiat els impulsos de força major que no hem controlat. Per moments feliços efímers pendents de valorar promeses que s'emporta el vent. Penes s'ofeguen al mar, agafo la katana amb ganes vaig a tallar aquest plat i tornar a sembrar el que amb el temps hem estat madurant. Treure males cares, males herbes de davant, veure el moment fred i lucida quan arriba al final. Mentre tanca les parpelles pel moment que ens ha enlluernat, sintonitzant incerteses, desconnectant realitats, simbolitzant misticismes per buscar la veritat on la dual des d'en compots el dubte es massacant. Em van donar coneixement druides del Prepirineu. Vaig entendre el so dels arbres i el sentit de la neu. En els silencis de la calma i els sorolls per tot arreu. En un món on neixes podia acabes clavat a la creu. Modes i drogues, rodes vicioses, coves i fosses, autodestrucció entre parelles amoroses, problemes de família pels diners i els béns immobles. El l'ús no tindrà desenllaç quan s'ha tibat massa la corda.
Es guanya més per callar
que no pas quan s'obre molt la boca.
Es guanya més per humil
quan no es parla del que es cobra. Roba l'obra d'art, tu pots gastar en putes i coca o en una caseta amb tomaqueres, gallines i oques.
Som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve. Perquè som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve. Som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve. Perquè som gent.
Tretze esports de fons. No saps què escoltar quan surts a entrenar? Necessites activar-te amb la música de Spotify? 13 esports de fons, la playlist.
13 esports de fons, el teu buscador de Spotify.
Tots els estils, la música més actual i la de tota la,
vida.
Segueix-nos a una playlist que actualitzem cada setmana, la música més motivadora i activa per al teu entrenament.
Segueix a Spotify la llista de 13.
13. Esports de fons amb Aleix Muñoz.
I fins aquí el 13 d'avui. Us ha acompanyat l'habitual equip de Fons Addictes, el Xavi Palaí, l'Aniol Riba i el Llorenç Esteve. L'equip tècnic, el Toni González i el seu superequip de becaris. L'últim dia que tenim en Toni González, perquè ara el tindrem un estudi més cap allà. 13. Una producció de Ràdio Sabadell que podeu escoltar a la vostra ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de Catalunya. I recordeu, us volem fer especial incís amb el repte que ha llançat el Xavi Palaí, el repte de quilòmetres i desnivell acumulat en tot el mes de març. Recordeu, 7 dies. Xavi, explica'ns-ho.
Sí, és important que entengueu com funciona. Heu d'escollir 7 dies consecutius al llarg d'aquest mes de març, és a dir, podeu començar quan vulgueu, sempre i quan tingui una durada de 7 dies.
Recordeu, per fer el repte que us estava comentant el Xavi, ens heu d'etiquetar mentre esteu fent el repte, quan l'acabeu, però sobretot necessitem el comprovant d'aquests 7 dies d'activitat consecutius amb el desnivell que heu acumulat. Feu un pantallazo, publiqueu les vostres xarxes socials i poseu el hashtag repte13. 13 amb lletres, recordeu, sense números, repte13. Sabeu que si sou els que heu fet més metres de desnivell, tindreu un fantàstic regal i a més us farem entrar aquí en directe al programa 13. I també tenim un altre repte el dia 15 de març, la novena cursa Corro contra el Càncer. Podeu caminar, podeu córrer, però apunteu-vos-hi i veniu a fer els 5 quilòmetres solidaris pioners a la ciutat de Sabadell el dia 15. Tots sumem i tots i totes fem la olla més grossa. I recordeu, gràcies per formar part de 13 i d'aquests 78 programes. Soc l'Aleix Muñoz i us espero la setmana que ve per seguir gaudint dels esports de fons. Des d'aquí, des dels micròfons de 13, feu molta activitat, gaudiu-la molt, sobretot, però feu-la ben segurs. Fins la setmana que ve, des d'aquí, des de 13.